Empar, cap on ens portes?
Vaig cavallar. Ets a l'estudi, no? Per
sí,
això, avui?
Sí, 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 ja he tornat a l'estudi.
I què?
Bé, està tot igual, eh? Està al mateix lloc, eh?
Doncs, t'ho deia abans, a les dues, sí. Potser per aquelles coses ens està escoltant algun congolès o un descendent de congolesos. El que abans era el Congo belga, que durant l'època de Mobutu Sese Seko va ser Zaire, i ara és la República Democràtica del Congo. I si és així, el que explicarem ara ho té molt present, perquè estem parlant de l'any 1885. O sigui que, és a dir, un jove de 15 anys té un besavi, una persona de la nostra edat, té un avi mutilat, una àvia violada, avis esclaus, perquè allò va ser molt bèstia. Per què en parlem? Perquè el rei dels belgues s'ha disculpat per les atrocitats comeses pel seu avantpassat Leopold II Galvany. Perdóname. Felip de Bèlgica és un senyor, si li mireu la cara, és un senyor d'aquests atractivots, de barba retallada. És un senyor d'aquests que te l'imagines anant a un restaurant car i de segon demanant peix a la planxa. Saps aquesta gent que van a un restaurant car però fan règim? Per què ha demanat perdó? Per què no ha fet la tàctica de Josep Borrell?
Los Estados Unidos de América nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a cuatro indios.
Per què? Perquè Leopold II, sense desmereixer el que va passar allà amb Crazy Horse i tots els indis, Leopold II va ser la bèstia més bèstia que ha donat mai el colonialisme, diria jo. I això ens porta a l'altra cançó, Galvany. Yo ando buscando un Congo y ese Congo está aquí. Potser heu sentit a parlar, o encara millor, heu llegit El cor de les tenebres, de Joseph Conrad. Si no l'heu llegit, potser és el moment de llegir-lo ara. No pot ser més oportú. Si l'heu llegit, no podreu oblidar mai, oi, el nom del capatàs. Doncs el capatàs està inspirat en aquest ésser Leopold II. Per què? Perquè Conrad, que es va nacionalitzar anglès, tenia un somni, anar a l'Àfrica, i ho va fer baixant pel riu Congo, que el descriu, en el llibre aquest, el descriu com una immensa serp enroscada amb el cap al mar, és una descripció preciosa. I aquell viatge, el cor de les tenebres, el regne de Leopold II, el transforma per sempre. Leopold II, que era un home que anava a missa cada dia, tot això és clar, en tenim moltíssima documentació, dormia vestit de militar, donava almoina, però va exterminar el 20% de la població congolesa. Va violar en sèrie nenes petites, va pallissar en massa durant borratxeres, va mutilar per advertència. Es va muntar una granja al Congo, que el va anomenar Estat Lliure del Congo, ja té ous, de 2 milions de quilòmetres, una granja més gran que Bèlgica. I Conan Doyle també en va parlar a Crim al Congo. És que era molt bèstia. Si penseu, per exemple, en el cognom Chicote, no penseu potser en el que significa. Doncs el Chicote és un fuet terrible que va deixar invàlids a més d'un milió d'homes. No us vull parlar de les documentadíssimes tortures, no cal. Com li van donar el Congo a aquest home? Va conquerir-lo? No. Va convèncer els estats que ell portaria la prosperitat allà, i 14 països, em sembla que van ser, entre els quals França, Alemanya, Estats Units, li van regalar el Congo. I aquí entra en joc un altre pàjaro, Stanley, el doctor Livingstone, suposo. Aquest es va encarregar de convèncer els capitostos de la zona que firmessin concessions que els condemnaven a la pràctica l'esclavatge, i li van fer cas. Penseu que ell deia del Congo que era un país petit de gent petita. Aquests dies la primera ministra belga ha demanat perdó per tot això.
Tot treball de veritat i memòria comença pel reconeixement del patiment, reconèixer el patiment de l'altre. Aquest reconeixement ha estat expressat clarament aquest matí pel nostre sobirà en la seva carta al president Tshisekedi per als congolesos.
El Congo, que com us deia abans, durant un temps va ser Zaire, ens recorda també aquests dies la llaminadura en qüestió, els conguitos. Són històries, iconografia del passat recent, com en Massa Grande amb Folky Torres, l'acudit de Boana Minó. Com us deia ahir, per mi, les tragèdies prescriuen per proximitat geogràfica i temps que ha passat. D'aquesta, per mi, no n'ha passat gaire. Suposo que el llibre de Conrad hi ha influït molt. Extermineu totes aquestes bèsties, escriu el capatàs. Potser heu de pensar en llegir el llibre i pensar en la paraula que pronuncia aquest capatàs dues vegades abans de morir, que és el resum del tenebrós Leopold, que estava com una cabra. Us acabo amb la frase aquella tan famosa del llibre, perquè tingueu ganes de llegir-lo, perquè de veritat que no podreu dormir. He vist un... La traducció és una mica meva, eh? He vist un cargol lliscar pel tall d'un ganivet. És el meu somni i és el meu malson. Arrossegar-me, lliscar pel tall d'un ganivet i sobreviure.
Doncs les disculpes del rei dels belgues sobre el que el seu avantpassat va fer governant la República Democràtica del Congo. És evident que el moviment del Black Lives Matter obliga a tothom una mica a posicionar-se. No només pel que ha fet un, sinó també pel que pot haver fet el govern que un representa, la família que un representa, els avantpassats, etc etc. N'hi ha alguns que ho fan de manera més efusiva i d'altres que ho fan més amb la lletra petita, però en tot cas és significatiu que un monarca que, a més a Bèlgica, genera molta controvèrsia, perquè els que hem estat a Bèlgica i has parlat amb belgues, ells t'ho reconeixen, que Leopold, diguem-ne, que es va passar, i que, per tant, òbviament, que va fer moltes barbaritats, i que, per tant, és un debat que està molt viu en la societat belga, i, per tant, el que fa el seu actual rei segurament és seguir el que li porta la seva societat, no? Els seus conciutadans. No sé com ho veieu. Laura, Jaume, Esteve...
Hi ha una cosa clara, no? El temps i la civilització sembla que portin a que aquestes coses s'entenguin, es reparin, i bueno, el temps, no? El temps fa que ho veiem les coses d'una altra manera, i per sort ara són moments de replantejar-se aquestes coses, i em sembla molt oportú i molt necessari. També, d'altra banda, anomenar-ho ara, justament en aquest moment, perquè el temps i la civilització posa les coses a lloc, però estem també en un moment en el qual estem veient com, per exemple, a diverses plataformes de streaming online, no? Ja estan havent censures de capítols, bueno, hi ha una moda, entre cometes, efervescent sobre aquest tema de la correcció política, no? Del que es pot dir el que no. I són dos pols i dos contrapesos que em semblen perillosos, perquè em sembla que retroalimenten, i cal anar molt en compte també amb aquesta censura que estem veient, no? Tot i que trobo que és molt necessari que el Black Lives Matter hagi encès aquestes consciències i la civilització floreixi.
Mm-hmm. Quan tornis a l'estudi, Jaume, ens portaràs cafès a tots, perquè ens fas enveja, ens fan les dents llargues quan se sent,
Això era el Nespresso del Jaume, Barbara.
Jo diria. Diria,
Em sembla que era una màquina picunadora.
Sí,
bé, no sé, el Jaume, si ens ho confirmarà o no, però jo diria que és la mare, el cafè, no?
Aquí no es pot fer ni un cafè,
Però tens l'estudi, o sigui, tens l'ordinador a la cuina, o tens una cafetera al costat de l'ordinador?
En part, sóc a la cuina perquè m'he fet un bacallà a la taronja i em prenc un cafè.
És molt fort.
És com els del Catalunya Migdia, que mengem de carmanyola davant de l'ordinador, a vegades entrepà per l'horari del programa. No ens feu aquestes coses de fer-nos aquesta enveja de bacallans a la taronja i cafè mentre estem fent la tertúlia, escolta.
Jo m'he llevat a les 5 del matí, per tant vol dir que he esmorzat molt d'hora.
Sí, home, sí, sí.
Per tant, puc dir, tu et deus haver llevat més tard, has esmorzat més tard, i per tant la gana et ve més tard
quan acabes
el programa.
És que de 2 a 4 no puc dinar, que estic fent un programa, estic parlant per la ràdio, i per tant no em va gaire bé dinar, però no, està bé. Però ens fas enveja, per tant, escolta, quan vinguis ja ens portaràs un cafè a tots.
Exacte.
Teniu opinió, Jaume, Laura, sobre aquesta disculpa del rei dels belgues?
Bueno, jo en general, més que la disculpa en si, jo la sensació que tinc és que tota Europa o el món, diguéssim, occidental ja ha fet autocrítica sobre els processos de colonització que va fer, i per això després es va descolonitzar, no? Per això els 14 punts de Woodrow Wilson. Vull dir, jo crec que tot el món occidental ja ha fet una revisió sobre el que va estar bé i el que va estar malament de diferents processos històrics, no? I que encallar-se sempre en aquest debat, a part em sembla estèril i em sembla i també improductiu, no? Perquè si acaba en que acabes retirant obres històriques com el que el vent s'endugué de plataformes com Netflix per no ofendre, això més que un progrés és una involució, no? També s'ha de posar en el seu context històric. Vull dir, si tu mires tots els casos, també el descobriment d'Amèrica, si tu vas a mirar els sacrificis humans que feien els Maya abans que arribessin Coloni els barcos espanyols, també te'n faries creus de lo violents que arribaven a ser, no? Entre la seva pobla població. Vull dir que jo veure, diguéssim, processos històrics de fa més de 500 anys, veure'ls, o en altres casos més anteriors, però veure's amb els ulls, amb les ulleres del món actual, em sembla que és injust, em sembla que és un exercici de revisionisme mal entès i que no serveix per res, insisteixo, acaba servint perquè prohibim obres d'art simplement perquè no s'ajusten als cànons actuals.
Jo estic amb tu amb això del temps, Laura. Crec que el temps, és a dir, que jo crec que el que dèiem ahir, l'incendi de Pompeia no ens pot commoure com el dels Alfacs. És una qüestió de temps. El que passa que d'això de Leopold II, en fa poc de temps, jo diria. I després hi ha una altra cosa que em sembla a mi que és això que dius tu dels sacrificis humans, tens tota la raó, i si pensem en els romans i els circs, però la idea aquesta de colonitzar potser, com que és l'estat que et ve allà a violar, té una certa crueltat superior,
saps? De descolonització a partir del 1960 és que ja es va passar a revista sobre aquests fets, ja es van endegar processos de descolonització, ja es va arribar a un punt d'acord, d'un consens d'autocrítica pel que s'havia fet en aquests països que es van colonitzar, i per això també es van descolonitzar.
Amb això que dius, d'allò que el vent s'endugué, per exemple, és evident que jo crec que, com les plaques franquistes, que s'ha de posar context, s'ha de fer cinefòrum, però no deixar de veure-ho. És a dir, hem de no llegir Mein Kampf? Doncs potser sí que l'hem de llegir, no? És a dir, per què no? Hem de no llegir les memòries d'Albert Speer, que va publicar...
Però és que el mateix Manuel Chávez Nogales. Mira, jo l'altre dia m'estava llegint un dels seus llibres i parla dels homosexuals d'una manera que avui dia ens escandalitza, i ningú pensa que va ser un gran periodista, que va ser una persona que no es va casar mai ni amb els règims feixistes que dominaven Europa, ni tampoc amb els comunistes. I de fet és una figura que aquí a Madrid, per exemple, l'ha promocionat molt des de Manuela Carmena, des de col·lectius de Podemos. Però si llegissin el que pensava o les definicions que feia dels homosexuals, no encaixen amb el que ara pensem, evidentment. I això també significa una cosa molt bona, que significa que el progrés existeix i que cada cop som més civilitzats, que la violència cada cop és menor, no? Els graus de violència que estem disposats a tolerar, però que cada cosa s'ha de posar en el seu context.
L'amic Felip ha demanat perdó per les atrocitats que van cometre els espanyols a Sud-amèrica?
Felip el sisè?
Sí.
No.
No.
Jo, és que, jo crec que no n'ha de perdó. Jo en això estic com amb el Josep Borrell i crec que no se n'ha de demanar perdó.
Ah, no.
No.
Doncs res,
eh? Perquè si tu tens una visió que no és restrictiva del que va passar amb el descobriment d'Amèrica... sí que hi ha moltes coses que van ser positives. Bé, les primeres universitats es van crear gràcies als colons, o sigui, en aquell moment el cristianisme era un avenç, era una religió monoteïsta, en un món politeïsta, i van significar moltes coses, eh? O sigui, avui dia a mi el cristianisme em sembla un retrocés, però en aquella època no.
Els papes han demanat perdó,
però Hitler també es va inventar el Volkswagen. No,
que em refereixo que no tot el que va passar amb el descobriment d'Amèrica és dolent. Jo crec que tindrà més coses positives que no.
El que és lleig és que Josep Borrell digui mataron cuatro indios, perquè és molt despectiu això. I llavors,
bueno, la manera que ho va explicar segurament no va ser la millor, però jo entenc el rerefons del seu comentari. El que vol dir és que, a veure, hi ha també una propaganda de llegenda negra feta pels països calvinistes en contra de l'imperi espanyol, que va exagerar, va magnificar els aconteixements que van passar allà. També molts van morir pels virus que portaven els europeus. Vull dir, fixa't que a Sud-amèrica hi ha molt més mescla que a Amèrica del Nord on hi van anar els calvinistes.
Si llegeixes el Bartolomé de les Cases, et moriràs i no dormiràs, eh? T'ho dic, si llegeixes els textos de Bartolomé de les Cases, no dormiràs.
He llegit bastant d'aquella època, he vist sèries com Hernán Cortés, també, que per cert la vaig tenir que deixar de veure perquè no em va agradar gens, però el que et vull dir és que no podem fer aquí un revisionisme sense matisos i veure també les aportacions que van portar aquests homes, que eren uns exploradors. O sigui, que només quedar-se amb les matances, o sigui, et penses que no es mataven entre ells abans de que arribéssim nosaltres? És que clar, vull dir, jo crec que de debò, vull dir, sembla una visió tan infantil i tan simplista.
Si et llegeixes el Bartolomé de les Cases, que descriu exactament el que els hi feien...
I què feien ells abans? Tu saps què els hi feien als nens? Els hi tallaven la llengua en aquests sacrificis que feien? La violència estava a l'ordre del dia.
Escolta una cosa, seguint aquesta norma, no podríem dir que no podríem queixar-nos que un senyor assassina un altre italià, perquè és que els romans abans mataven cristians.
No, ara és un delicte.
No té res a veure.
I també és un delicte violar. Fa uns anys no era delicte violar una dona, per sort ara ho és. El que et vull dir és que no es pot explicar la història del descobriment d'Amèrica només en una història de violència, perquè va ser molt més que això.
Un moment, perquè fa una estona que tant l'Esteve com el Jaume volen entrar, us escolto tots dos i després canviaré de tema. Aniré a publicitat i després canviaré de tema.
Laura, una cosa és que jo crec que si entrem en la dinàmica aquesta del i tu més, que es matin entre ells, diguéssim, no exclou la barbària. No, no exclou que entre ells els maies, diguéssim, fossin uns salvatges.
I
fossin violents, això no exclou que el que vingués...
Només calen als seus temples i veure'ls tots els, talents humans que es trobaven.
És que una cosa no exclou l'altra, vull dir, i no exclou la barbària posterior. També t'haig de dir una cosa, si tu estàs d'acord en aquest punt amb el que va dir en Borrell, jo crec que tenim un lleuger problema, perquè no és només dir el que van matar quatre indis, sinó que tu has dit, has parlat abans del rerefons. Jo penso que justament en Borrell el rerefons de les paraules és el que a mi em feia estremir, no només el que digués matem quatre indis, perquè aquesta expressió denota una manca de respecte, una manca fins i tot d'empatia envers el que va passar o entendre el context històric, que em sembla bastant frapant. I per últim, abans parlaves del revisionisme mal entès, no? Que aquestes accions ens porten a això. Jo penso que no és un revisionisme mal entès, no sóc partidari, evidentment, del revisionisme. El que sí que em sembla que és molt sa fer aquest tipus d'accions com les que ha passat avui amb el Congo belga, no? És molt sa, no és un revisionisme mal entès. No passa res, ha passat temps, som molt més civilitzats, ho podem dir, podem demanar perdó pel que s'ha fet, malgrat que sapiguem el context i tot el que envoltava aquelles accions. No passa res, i a mi m'agradaria fins i tot que allò que deia ara en Jaume, no? El senyor Felip, no sé si el Felip o l'estat del govern, algú està trucant a la porta.
De qui?
No ho sé. Però vull dir que és molt sa que no perdem de vista... No perdem de vista el context, però demanar perdó per aquestes coses.
Cafè, porta...
Ara, Jaume, va, si has d'obrir la porta o si no, digues el que havies de dir sobre aquest tema i anirà a
poder. És un clàssic en aquest programa.
Escolta, jo el que penso és que un signe de la civilització, diguem-ne, que anem avançant i anem progressant, és que tu reconeixes el que ha passat, no? I aleshores la història de la humanitat està plena dels uns menjant-se els altres. Ara no hi posem banderes, d'acord? Però nosaltres, diguem-ne, entre cometes, primer món, hem fet tot allò i més a tots els altres. És a dir, el mateix New York Times, fa molt poc, l'any passat, per cert, dedicava un especial brutal, us ho recomano, a l'esclavatge als Estats Units amb aquest titular, 1619. Perquè el 1619 és quan arriba el primer vaixell amb esclaus a les costes de Virgínia. I aleshores, a partir d'aquí, expliquen què va significar l'esclavatge als Estats Units, una gran acumulació de capital. És a dir, tenien persones humanes, és a dir, racionals, com tots nosaltres, treballant com uns animals, sense cap dret, ni un sol dret. Això, evidentment, el New York Times ho explicaven a través de molts professors d'universitats, de prestigioses universitats nord-americanes, què és el que va significar. L'Spike Lee, el cineasta, que tots coneixeu, fa molt poc va dir que els Estats Units, el seu país, havia estat construït en base a dos fets que s'han de reconèixer: l'esclavatge i el genocidi dels indis. A mi em sembla que dir les coses...
És la primera democràcia, no? És una de les democràcies més avançades del món, no? És que jo el que vull dir que...
Amb el pallasso que tenen al capdavant en aquest
moment...
Sí,
fixa't, fins i tot amb un pallasso sí, les institucions aguanten, perquè és una democràcia amb divisió de
poders consolidada. Laura, és que no té res a veure el que estàs dient,
sisplau. Sí, té molt a veure, té precisament molt a veure, perquè l'autocrítica ja l'hem fet. És que ja l'hem fet, l'autocrítica. Precisament les societats obertes és on també es permet l'autocrítica, on també és...
Bé, doncs als Estats Units, començant pel seu president, hi ha racisme. Laura, als Estats Units, començant pel seu president, hi ha racisme. I ell és un racista.
Busquem els matisos. És que no pot ser que els Estats Units passi de ser el país on només veiem que és el país dels esclaus i del racisme, o és el millor país del món amb la democràcia més consolidada. Jo crec que podem arribar a un punt d'acord, a un terme mig, que no és ni el que diu Spike Lee.
És que jo no he pogut acabar. És que, no sé, t'entra com urticària quan sents aquestes coses. Tranquil·litza't.
No, és que a mi em sembla dir que
Estats
Units és el que diu Spike Lee, també és una altra cosa. És que clar, no, és que
jo,
si fem aquestes esmenes a la totalitat...
Bueno, no hi ha manera.
Bueno, t'acaba, però jo aquestes esmenes
no,
a la totalitat... Clar,
jo t'he citat un reportatge del New York Times, 1619,
sí,
on t'explica
si tothom...
com comença l'acumulació capitalista als Estats Units. I t'he citat l'Spike Lee. Són dos fets que són indiscutibles. El genocidi dels indis, no són quatre índies com diu el Borrell, el genocidi dels indis... El genocidi dels indis...
Has llegit Alexis de Tocqueville? Has llegit Alexis de Tocqueville quan va als Estats Units i què diu? La llibertat
diu?
Que respira enfront sí, sí,
ja
de les monarquies
ja
absolutistes
sí, sí.
d'Europa.
Sí, sí,
doncs ja està.
Sí,
per tant,
sí.
és que no podem fer aquestes...
I Laura, i aquesta... què?
És que és una visió molt restrictiva
però,
de,
Laura,
de la història.
Però, i què?
I què, no? Doncs jo estic aquí per defensar que, sisplau, busquem els matisos entre aquests moviments totalitaris de blancs o negres.
Mira, no, que...
no hi ha cap moviment totalitari. Es tracta de reconèixer el que ha passat. Si tu dius
si
que tu t'has construït, si la teva nació s'ha
hagut...
construït a partir d'un genocidi...
El 1960 van haver-hi processos de descolonització on la, a Europa, on, ens van posar d'acord amb doncs, tots els greuges que havíem fet a l'Àfrica i a les colònies... Doncs,
algunes encara estan allà desguarnides, perquè, perquè això va ser un desastre, eh? Totes les colònies portugueses, no parlem de del Sàhara, no parlem del Sàhara espanyol, que va quedar allò, però deixat de la mà de Déu i fet un desastre, eh?
Mira, com que no us posareu d'acord, passen 3 minuts de 2 quarts, faré una pausa per la publicitat i canviarem de tema. En tot cas, cadascú ha quedat clar el seu posicionament. No pensava pas que la demanda de perdó del rei dels belgues arribés fins a aquest punt, però sí, li hem dedicat 25 minuts ben bons.